dilluns 27 de novembre, Castellà ha commemorat el 25N per l'erradicació de la violència vers les dones amb múltiples activitats. De seguida ampliem aquesta informació abans altres titulars. Castellà recull 5.000 quilos de productes en la 15a edició del Gran Recapte del Banc d'Aliments. I en esports, la Unió Esportiva Castellà presenta tots els equips de la base Albert Sant Andrés.
L'equip blanc-i-vermell es consolida com el club més nombrós de la vila amb més de 400 futbolistes.
Temps al llarg de la jornada creuaran bandes de núvols alts i mitjans. La temperatura màxima serà semblant. 52 espelmes sobre l'escenari, una per cada dona que ha estat assassinada en el que portem d'any a causa de la violència masclista. 53 avui. Assassinades per ser dona, un nom, una història, una vida darrere de cadascuna d'elles, el mínim que la societat pot fer per no oblidar-les i per lluitar per les dones que encara avui dia pateixen alguna agressió masclista és alçar la veu en jornades com la del 25N, la diada que se celebra arreu del món per l'erradicació de la violència vers les dones. Divendres a la tarda, de 24 de novembre, 5 dones castellarenques de diferents col·lectius van pujar a l'escenari de la plaça del Mirador i davant d'un centenar de persones van llegir el manifest d'enguany que començava recordant que aquesta lluita és col·lectiva.
Afirmem ben alt i clar que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat. Perquè les violències masclistes no són un fet aïllat i privat, perquè les violències masclistes són un dels principals problemes de seguretat pública que té el país, perquè no són un problema de les dones, són un problema de tota la societat.
En el text d'enguany s'ha recordat que gràcies a la intensa lluita feminista s'ha produït un canvi en part de la societat i cada vegada s'identifica més ràpidament les agressions masclistes, siguin en l'àmbit que siguin, com per exemple va passar amb el cas Rubiales.
Tothom ha pogut veure com un fet que ha ocorregut davant de les càmeres i s'ha difós arreu del món no era suficient per obtenir en un primer moment una reparació àgil a la violència viscuda. Tothom ha pogut veure igualment que perquè això passés ha estat necessari tot un clam social d'indignació davant la manca de la diligència de qui tenia la responsabilitat d'actuar. D'aquells que van aplaudir, unes excuses injustificables, dels que van pressionar o van qüestionar la reacció de la víctima i dels que van ser tous en els seus comunicats o van callar massa.
La regidora de Feminismes i LGTBIQ, Àngela Bailén, va dir que les xifres de dones assassinades són incontestables.
Les xifres són aclaparadores i són incontestables. Malauradament, cada any sembla com un déjà vu, malauradament, sí. Però com tot i així hi ha negacionisme, es qüestiona, el que hem de fer és fer-la visible, denunciar-la, combatre-la, amb actes com aquest una mica el que es vol és visibilitzar-la, no?
Una vegada finalitzada la lectura del manifest, es va iniciar la caminada nocturna Petjades contra la violència masclista. Un centenar de persones van realitzar, amb la col·laboració del Centre Excursionista i de la Regidoria d'Esports, una ruta urbana per diferents carrers de la vila per visibilitzar aquesta xacra. Bailén va recordar que aquesta lluita és una carrera de fons.
Això no és un sprint, sinó una carrera de fons, perquè ens preguntem que per què, si es fan tantes campanyes de sensibilització, si es destinen recursos i doncs, si veiem l'evolució s'ha destinat molt més, per què? Doncs això és una carrera de fons.
Les activitats al voltant del 25N van continuar dissabte amb una exhibició de defensa personal a la plaça del Mirador i una carpa lila. A més, i per sorpresa, diferents col·lectius de la vila, com l'Escarnera, el grup Les Atzamares del Cor Sant Esteve, tocant en drums i els tabals dels Diables, van fer una performance reivindicativa i impactant al carrer Sala Boadella amb lectura de manifest. A la tarda, a les pistes de l'atletisme va tenir lloc l'esport femení també existeix, activitat pensada per la fàbrica adreçada als adolescents i joves.
L'informatiu del migdia.
I
I més coses del cap de setmana. Castellà ha recollit en el gran recapte del Banc d'Aliments d'enguany 5.000 quilos. Aquesta quantitat és gairebé la meitat que l'any passat. Hi ha diverses explicacions per a aquesta disminució. Una, que aquest any el número de supermercats participants ha baixat de 8 a 4 i l'altra, que la vida s'ha encarit en general i la societat pot aportar menys. Escoltem el voluntari de Càritas, José Luis Izquierdo.
Però aquest any es nota molt que la gent està tocada econòmicament i donen, però perquè en castellà la gent és molt solidària, però realment es nota que hi ha una problemàtica econòmica, però que és molt gran.
A més, una característica que han notat els voluntaris és que la gent gran dona més que la jove.
També ens donem compte de que dona molt més la gent gran que la gent jove. La gent gran, que m'imagino que tots hem passat problemes i tot això, i realment ens donem compte de que hi ha gent que ho necessita, no?
Voluntaris de Càritas i de l'Escola El Casal van estar a les portes del Bonària, Condis, Aldi i Ametller. Escoltem diferents castellarencs que van col·laborar amb productes.
Jo he agafat la fulla que m'han donat, he agafat les coses que m'han dit. Havia legumbres, pasta, oli de girassol, sucre i llet.
Està bé. Amb molt poc esforç pots ajudar a molta gent molt fàcilment i realment no costa gens, per tant, és satisfactori a fer.
Sí, me'n sembla molt bé. Col·laborar i ajudar. Sí, ho he fet cada any. I ara, com si vaig al Mercadona o vaig als altres, també col·laboro.
Però aquest any es nota molt que la gent està tocada econòmicament i donen, però perquè en castellà la gent és molt solidària, hi ha una problemàtica econòmica, però que és molt gran.
Des de Càritas asseguren que estan molt agraïts a la gent de Castellà, que ha respost com sempre, i també als alumnes del Casal per col·laborar i també a la brigada de l'Ajuntament de Castellà.
L'informatiu del migdia.
I en esports, presentació dels equips de la base de la Unió Esportiva Castellà en una jornada amb resultats molt dispars. Albert Sant Andrés.
Sí, Cristina, en un cap de setmana que no ha deixat indiferent a ningú, amb marcadors poc esperats i victòries importants. En futbol, com dius, la Unió Esportiva Castellà va presentar els seus equips i el primer va sumar una victòria que els fa tornar a la part mitja alta de la classificació, mentre que l'hoquei també va guanyar i ja és tercer, a només 3 punts de les places d'ascens nacional catalana. El mateix cas que el del femení del vòlei, que amb la seva victòria queda a només 3 punts de la zona de promoció. Arrenquem, doncs, parlant de futbol, amb la jornada gran de la Unió Esportiva Castellà, que torna a treure múscul com el club amb més practicants de la vila, en una diada on va presentar una trentena d'equips integrats per més de 400 jugadors i jugadores. El club blanquivermell continua creixent i aquesta temporada inclús ha hagut d'ampliar les plantilles d'alguns dels equips de la base, donat que es veu limitat a la creació de més equips per manca d'espai, un problema que comença a ser habitual que a l'inici de temporada en alguns dels clubs de la vila. Els castellarencs han aconseguit sortir reforçats després de la pandèmia, sent, juntament amb el futbol sala castellà, el club que més ha crescut. La bona ratxa de resultats del primer i del segon equip, integrats en gran part per gent de la casa, donen el suport necessari per la formació de joves i és el gran aval d'aquesta entitat. Un club que a Primera Catalana està aconseguint una bona temporada i gràcies a una nova victòria per 2-1 enfront dels Borges Blanques es manté en setena posició del grup 2. El tècnic Santi Fernández parla d'aquest partit.
Important, important, 3 punts a casa després de la derrota de la setmana passada. Portava una dinàmica no molt bona i avui l'han trencat amb un... A més, amb baixes que teníem perquè... ja no pel número de baixes, sinó per la posició dels jugadors, no? Faltava David, faltava Ruano, i bueno, ja s'ha vist que tenim un fons d'armari a la primera plantilla molt bo. Avui han participat més jugadors, ho han fet molt bé, han estat bé. Jo crec que ells s'han ficat al partit, és una mica... Amb el 2-0 el partit estava plàcid i després s'ha pues, complicat els últims 3 minuts de descompte amb el gol que han marcat, inclús han tingut una per poder empatar, no? Quan hagués estat una mica injust, no? Però bueno, el futbol avui ha sigut just, a Saavedra la veritat que s'ha tirat l'equip a les esquenes i ha estat molt bé i l'equip ha estat sòlid, perquè la primera part pràcticament no han xutat, i la segona fins al minut 80 i pico no han tingut la primera arribada.
El partit va arrencar de manera plàcida pels locals, però no va ser fins al minut 40 que Carlos Saavedra va obrir el marcador amb un xut de falta des de gairebé 50 metres de distància que va fer aixecar a la gent de la grada. En la segona, amb el domini del joc i del tempo del partit, Saavedra va tornar a deixar tothom bocabadat amb un potent xut des de fora de l'àrea que va acabar per enfonsar els lleidatans al minut 82. Però quan tothom va començar a marxar, els blaus van retallar diferències després d'una errada defensiva al minut 93 i en la següent jugada van enviar una pilota als núvols davant del porter que hauria significat l'empat. Tot i això, el Castellà va sumar 3 punts molt importants per tornar al tren davanter de la classificació. L'altra nota positiva de la jornada va ser el debut dels juvenils Jordi Simón i Luis Mipí a Primera Catalana. Simón ja havia gaudit de minuts la temporada passada a segona i Pi va debutar amb 17 anys amb el primer equip. Santi Fernández en parla d'aquest fet.
Avui hi ha 2 debuts, perquè sí, és veritat que parlem de Luis Mipí, però la temporada passada Jordi sí que va debutar amb nosaltres, però aquesta temporada no. Sí, és veritat que va jugar en pretemporada, però amb partit de lliga oficial, no, i a Primera Catalana. Per tant, avui tant Jordi com Luismi han debutat a Primera Catalana. Això parla molt bé del club, de com està treballant el club des de dalt a baix, i 2 juvenils pues, que no són d'últim any, que els hi queda un any més, han debutat amb el primer equip. Això vol dir que el juvenil també està treballant molt bé i està a disposició del primer equip. Això és el camí. Som un equip de Pedrera i pràcticament el 70% de la plantilla del primer equip és de Castellà. Per tant, molt orgullosos de que aquest cos tècnic pugui fer debutar cada vegada a més canalla del club.
Ara l'equip és 7è en la classificació abans de visitar aquesta setmana a l'Igualada, que va golejar per 0-5 a l'Artesa de Segre i puja fins a la 4ª posició després d'una arrencada molt irregular. I no deixem al futbol, ja que continuem parlant de futbol sala amb la inesperada derrota del futbol sala castellà enfront del CUE, el Mataró B, per 1-6. Tot i que una derrota podia ser possible, el que ningú es podia esperar al Blume era una golejada davant d'un rival que només havia sumat 3 punts en tot el que portem de Lliga i que en cap dels partits que havia disputat ha marcat més de 5 gols. Sigui com sigui, l'equip de Darío Martínez es va tornar a relaxar després d'una important victòria com la de la setmana passada a Caldes i, com va passar enfront del Sant Joan de Vilassar, van caure enfront d'un rival en hores baixes. El partit va arrencar molt positivament pels interessos locals, amb un gol al primer minut d'Antonio Rosado, i a partir d'aquí va arribar el desastre. Tot i aguantar el marcador, el descans amb un 1-2, l'arrencada de la segona va veure com el visitant Carlos Villarín signava un hat-trick, posant l'1-4 al marcador, i que en els últims minuts van arrodonir la golejada amb 2 gols i el definitiu 1-6. Tot i la derrota, l'equip continua 7è en la classificació abans de visitar el penúltim classificat d'aquesta setmana, l'Estel Vallseca. I en bàsquet també decepció, i decepció en l'últim quart pel Club Bàsquet Castellà, que va caure per 2 punts al Puigverd enfront del Círcul. 54-56 va ser el resultat d'un partit on el Castellà va dominar en la primera part i on res feia preveure un desenllaç semblant. Els de Josep Bordes van dominar plàcidament en els 2 primers quarts, arribant amb 34-27 al descans, una diferència, però, que no va ser suficient en la segona part, on un 9-12 i un 11-17 van capgirar el lluminós del Puigverd. Amb la derrota, l'equip es manté en la primera posició de descens directe a una victòria de Castellet, Club Natació Terrassa i Sant Jordi, mentre que el Círcul B i la Salle Manresa marxen a 2. El Sant Jordi serà precisament el rival d'aquesta setmana on els groc i negres gaudiran de nou de la possibilitat de sortir de les posicions de descens. I qui no va fallar va ser l'hoquei Patins, amb una victòria de l'hoquei Club Castellà per 5-3 enfront del Club Patí Monjos, el Dani Pedrosa. Els de Pep Mateo escalen una posició i ja són tercers del grup B de Primera Catalana, a 3 punts del Belloc i a 6 del Barberà. Encara sense la seva estrella, Oriol García, el conjunt grana va resoldre el partit per la via ràpida enfront d'un combatiu Monjos amb doblet de Víctor Bonilla i gols de Lluís Giral, Jan Canudas i Ferran García. Amb 3 jornades més abans de tancar l'any i un calendari força assequible, els granes tindran l'oportunitat de tancar el 2023 en posicions d'ascens a Nacional Catalana. I per acabar, com sempre ho fem en vòlei, amb la victòria per 3-0 de l'equip sènior femení del futbol sala castellà. Les d'Arnau Pérez no van donar opció al boli Rubí i li retallen la diferència a només un punt en la lluita per la cinquena posició. Les taronges queden a 3 del Club Boli Salou, que no va fallar a Igualada i manté els 3 punts de diferència amb Castellà i 2 amb el Rubí. Pel que fa a l'equip masculí de Lucía Bregar, l'equip va caure per 3-1 en el derbi enfront del Club Natació Sabadell i l'equip cau a la 7ª i penúltima posició a un punt del Sandor i de l'Institut Montserrat Gràcia.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquesta tarda a les 7 té lloc el Club de Lectura de Viatges, viatjar ben acompanyat amb el llibre Güemar em dicta el text de Maria Rosa Aragay amb la presència de l'autora. El conductor de la tertúlia és Joan Vilardebó. Cesc Triquell portarà castellà a la gira Entre Fluïts en un concert gratuït que tindrà lloc divendres 22 de desembre a les 8 al recinte firal de l'Espai Tolrà. L'actuació arriba de la mà de la fàbrica i serà una de les propostes nadalenques d'enguany. Triquell és un dels noms més coneguts a la nova fornada de músics catalans gràcies a la seva participació estel·lar al talent show de TV3 Eufòria, el qual va quedar en segona posició. Les entrades ja estan exaurides.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
La Guàrdia Civil ha detingut a Barberà un home de 52 anys acusat d'agredir sexualment dos infants familiars des que tenien un any i fins que en van complir 6. L'arrest és fruit d'una causa iniciada per l'Oficina d'Investigació del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, que va informar a la Guàrdia Civil sobre l'activitat a la xarxa d'un presumpte productor de pornografia infantil que actuava a la demarcació de Barcelona. El cos espanyol el va identificar i va registrar al seu domicili, on va trobar una gran quantitat de material pedòfil. Entre altres, hi havia gravacions de l'home agredint sexualment els dos infants durant 5 anys. El material el distribuïa a xarxes socials i canals d'intercanvi d'arxius. A part dels vídeos, abusant dels dos infants familiars, l'home tenia una gran quantitat d'arxius pedòfils d'especial gravetat, segons destaca la Guàrdia Civil. La Policia Nacional ha detingut a Santa Perpètua 3 narcotraficants, 2 d'ells germans, dedicats a la venda mitjana i gran escala de cocaïna. Les 3 detencions van tenir lloc el 8 de novembre passat de manera simultània en diferents ubicacions de la localitat vallesana. En l'únic escorcoll practicat es va intervenir 80 quilos de cocaïna en roca, 72.000 euros en metàl·lic i 3 vehicles utilitzats pels integrants del grup. Als 3 vehicles s'hi van trobar evidències de la seva utilització per al transport, distribució i venda de cocaïna. Així mateix es va poder veure que tenien mecanismes per a l'ocultació de la droga al lateral dret del tauler de control, el que es coneix comúment com a caleta. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns, 27 de novembre. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezequiel, el control tècnic, Albert Sant Andrés, amb els esports, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon dia.